tal? Molt bona tarda a tothom. És dimarts, 4 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català que no té cap premi Nobel, de fet no té cap premi, i és La Caravana. I com sempre, comencem amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte perquè arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada La Caravana, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular ràdio amb aquesta tribu. Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a La Caravana?
Doncs avui parlarem de vins, concretament de dos vins catalans que han rebut la màxima puntuació de la prestigiosa guia Parker. Però clar, de què es tracta aquesta guia? Quins són aquests dos vins? Doncs de seguida us explico aquest i altres temes a La Caravana de La Caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs avui sortim al carrer a preguntar-nos ni més ni menys que la pregunta que Junts per Catalunya trasllada als seus adherits. Vols que Junts continuï formant part de l'actual govern? Comentarem les opinions de la Veu del Poble amb el politòleg i sociòleg Xavier Torrents.
I és dimarts i, per tant, toca Crònica Negra en aquest programa, els nostres crims o gairebé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, com sempre, ens acompanyarà la doctora en Psicologia i Criminologia, Rosa Vinyes, que avui ens explicarà l'intent d'assassinat al papa Joan Pau II.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a La Caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
El cantant Roger Pedrós, que just avui publica el seu nou disc La vida és millor, que pretén ser un punt de trobada, un projecte transversal on s'ha volcat tota la feina artística i personal dels últims 3 anys i on cada cançó és com un punt d'aquests llocs, moments o persones que en formen part.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina, els caravaneros, parem per ser solidaris.
A la parada solidària parlarem amb Arrels Fundació sobre la jornada Una llei pels drets de les persones sense llar, un acte organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i on hi col·laboren la comunitat de Sant Egidi, Sant Joan de Déu, Càritas Catalunya, Assís Centre d'Acollida i la mateixa Arrels Fundació.
I a la darrera hora de programa arriba La Caravana, el bo i millor del tietisme de la ràdio catalana.
Sí, les nostres tietes pujaran a La Caravana amb un convidat de luxe, amb el que parlarem de teatre, cinema i televisió.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, bona tarda de nou.
Bona tarda, Joan.
Perquè abans no sé si parlàvem amb Andreu González o amb Joaquín Sabina, saps el que et vull dir?
Sí, això és el que va ser per dinar tan just.
Veus? Les cosetes de l'Andreu, aquí has estalquejat avui.
Doncs avui, cosa fàcil, estalquejo el no sé si és el 5è pibon de la temporada, Núria.
Pots parar de comptar-los,
no sé,
ja?
Per tu són tots.
Pots parar de comptar-los?
La Núria porta bé el compte, eh?
Jo doncs no, això. El portes tu, el compte.
Ui. Trifulca.
Bé, doncs això, he mirat les xarxes del nostre cantant que ens visita avui, el Roger Pedrós, i abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us expliqui una cosa que m'ha passat estalquejant els seus perfils. I és que a poc, quan anava baixant el seu Twitter i el seu Instagram, aquella cara pensava, em soni molt. I llavors he dit, callo, si s'assembla molt al guitarrista de La Fuente.
I és cert.
Sí, vull dir, és un altre cantant també, més o menys fan la mateixa música, però he de dir que s'assemblen molt pels seus cabells rinxolats, la forma de vestir, la forma de posar-se sobre l'escenari, però ja ho diuen, que tenim dobles a la vida. Joan, tu en tens algun?
No, i espero no trobar-lo. Pobre.
A veure,
potser
algun dia el trobarem. Però ara, després d'aquest incís que he fet, ja puc continuar amb el meu estalqueig. I, en resum, en Roger Pedrós, que té 25 anys, si no m'equivoco, he de dir que depèn de la fotografia cola per un noi de 20 anys. Així que punt positiu perquè, 1, es nota que es cuida bé, i 2, ens assemblem molt perquè jo també semblo un nen de 20 anys.
Sí.
Ah, que sí?
Totalment en desacord. Tira.
Això no és veritat. Bé, és un noi, també he de dir, de colors càlids, sobretot perquè el color ataronjat el té a gairebé un 90% de les seves fotografies. Però ara bé, quan he baixat, quan va sortir a La Voz, sorpresa. Aquesta melena que trobàvem ara mateix en els seus cabells rinxolats, no la tenia. Tenia un cabell, i perdó, Nina, com el teu i el del Justin Bieber.
Divendres ho soluciono.
Oi, m'encanta, José.
Que grande, que Justin Bieber random.
Bé, i això, la veritat, no us he de dir que m'he espantat perquè no és veritat, però sí que m'he quedat bastant bocabadat del canvi. Sincerament, un aplaudiment perquè no a tothom els cabells rinxolats li queden bé. Així que, aprovat. per en Roger Pedrós.
I ara hem cap al toc. Quin toc que ens expliques avui?
Mira, doncs avui us explico un toc que me n'estic adonant que tinc ara mateix. I és difícil adonar-se'n d'aquestes coses, i ara entendreu per què. I és que quan dormo m'he d'abraçar a coses, és a dir, a un coixí, a un peluix...
Jo ho faig també, això.
Jo també.
Normalment és el coixí, eh?
Som així de tendres a la caravana.
Exacte, sí, però t'he de dir que això pot ser veritablement un problema, perquè si tu dorms amb un amic teu o una amiga teva i no estan acostumats...
Sí. No, però abraço el coixí igual i ja està.
Clar, però si només tens dos coixins i un l'està fet servir l'altra persona...
Un és el meu. Va, què ho dies?
A veure, ho diu la gent que menja a poc. I atenció, perquè sé que la persona que ho fa malament sóc jo, que menjo ràpid,
correcte,
però no pot ser que es tardi més de 20 minuts en menjar-se una amanida, perquè llavors jo què faig? Trago sostre, perquè estic sol.
T'esperes, Andreu, t'esperes, com fa la gent normal.
No, però llavors, clar, si tu, per exemple, estàs menjant i jo ja he acabat de menjar, amb qui parlo? Estic amb el mòbil? No queda bé això, tampoc.
Però si sempre ho fas.
L'altre.
Què et fa feliç, va?
A veure, doncs em fa feliç que als supermercats ja tinguem torró d'aquella marca...
Ja?
Sí,
ja?
Sí. D'aquella marca que tots sabem, i no diré perquè no ens paguen per fer publicitat.
Quina marca,
però
així?
Sabem...
Veu baixa?
Suchant.
Ah. Ui!
Val. Sí. Ja ha arribat el torró a...
Oh, i tant. Almenys el meu supermercat que tinc al costat de casa, que tampoc
té
el nom. Sí, ja ha arribat. I em fa tremendament il·lusió perquè en breus caurà a la cesta.
Has dit a la cesta? Ha dit a la cesta directe per la ràdio?
Què m'està passant amb aquests barbarismes?
Va, ahir tenies un propòsit que et van plantejar la gent de Calavento.
Exacte, quería agafar la bici. Tu en aquell moment em vas dir agafa els patins. Efectivament, no ho he fet. He vingut en metro com cada dia i cada dia vindré en metro.
Propòsit nou per demà.
Doncs pentinar-me.
Home!
Ja sabeu que jo no em pentino gaire,
sí,
normalment,
gens.
Però he decidit... Ai, gràcies, Nina.
Opino.
Que maco.
No,
a partir d'ara intentaré pentinar-me una miqueta més.
Sí?
Sí.
Demà vindràs pentinat?
Sí.
Però d'allò...
Amb gomina i
No, per favor.
Amb clenxa?
No, tampoc.
I llavors com et pentinaràs?
Què faràs?
Home, doncs que no tingui cabells per allà, estarrufats.
Estarrufats.
Intentaré tenir-los planets, tots.
Per estarrufat, l'Andreu González.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
I obrim la cara bé a aquesta hora quan... perdoneu que m'ha agafat el riure perquè faig això com de tocar el tambor quan sona aquesta cançó. M'agrada. No sé per què explico aquestes interioritats del programa. En fi, va, que obrim aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Aquesta cara bé, Núria Ros, què ens portes avui?
A veure, doncs avui us començo parlant de vins. Us agrada el vi, no us agrada, en sou consumidors?
Molt amant del vi.
Blanc, negre o rosat?
Negre.
Blanc.
Nina?
Jo, si ets de cacaulat.
Jo...
I dale, no para, eh? És que no para.
Cacaulat amb vi?
No.
Ah, no,
què dius?
Que...
Quines marranades.
Sí que ha acabat enrere.
No, jo, si ets de triar un, és el vi blanc i ja està.
Val.
Bé, en tot cas, que sapigueu que dos vins catalans han aconseguit la màxima puntuació, és a dir, 100 punts, a la guia Parker. Que direu, sí. I què és la guia Parker?
I què és la guia Parker?
Doncs us explico. És la guia més influent del món del vi, fundada per Robert Parker, que és considerat també un dels crítics de vi més influents de tot el món. D'aquesta manera, en aquesta guia es puntuen els vins i, clar, si reps una elevada puntuació, doncs el teu vi passa a ser un vi d'or.
Mm-hmm.
Com us deia, anem al gra. Dos vins catalans han aconseguit la màxima puntuació en aquesta guia i són, a veure si us coneixeu, el Clos i Terrasses Clos Erasmus 2020, que és un vi priorat, és a dir, és un vi negre elaborat per la suïssa Daphne Glorian.
No podia ser d'altra manera,
exacte.
Vi negre. Sí.
Que, alerta, ja havia obtingut aquesta distinció fins a 3 vegades, per tant, deu ser un vi molt i molt bo.
Uh-huh.
I també el Nit de Nin Mas d'en Caçador 2020, un altre priorat de la parella Esther Nin i Carles Ortiz. No sé si els heu provat,
no.
Si... No, eh?
No
he tingut el privilegi.
Però vaja, caurà això, eh?
Home, i tant. I mireu si deuen ser bons, com és d'influent aquesta guia Parker, que en aquests moments, si els voleu provar, doncs no ho podeu fer, perquè ja no estan disponibles a la Vila Viniteca, que és la vila que els distribueix.
Doncs no els provaré.
provarem, aleshores.
No els provarem, bueno, però mai és massa tard, eh? A tot això, el tercer vi català més ben valorat en aquesta guia és un altre Priorat, és a dir, un altre, l'Ermita 2021 d'Álvaro Palacios, seguit d'un altre vi negre de la família Nino Ortiz, és a dir, de la família que ha rebut el premi, el primer premi, que rep el nom la Coma d'en Romeu 2020. I aquests dos últims han obtingut 99 punts, per tant, no està gens malament.
Perquè si jo us hagués de preguntar quina és la vostra denominació d'origen preferida, sabeu o no?
Ostres.
No m'ha arribat aquesta edat, Joan.
No arribeu a aquest
cim. No m'ha arribat a aquesta edat. No ens toca encara.
Del Penedès està bé.
Tu Penedès, eh?
Sí.
Jo soc molt Montsant.
Viva el vino!
Què? El José està superinspirat avui, eh?
Anava per alguna cosa, això, José? O... Ah, va, cap problema. Va, més cosetes.
Avui també us parlo d'Eurovisió, però en aquest cas d'Eurovisió Júnior. Andreu, què et sembla com a Eurofan?
A veure, Eurovisió Júnior no és que sigui molt fan jo, l'únic que me'n recordo de la Maria Isabel.
És l'edició que et toca, no? La Júnior.
Bueno, a veure. Relaxem-nos, avui, Joan. Ens estem passant, eh?
Tira.
No, això que deia, que Eurovisió Júnior ho conec per la Maria Isabel, l'Antes Muerta que sentia.
Ah, sí. Sí.
Va guanyar Eurovisió.
És veritat.
Doncs en aquest cas us parlo d'Eurovisió Júnior, perquè ara sí, per fi, Ràdio Televisió Espanyola ha anunciat el representant per aquesta nova edició infantil. Sabeu qui és?
Ni idea.
No. Doncs ell es diu Carlos Higues, és valencià i té només 11 anys. Però tot i l'edat, molta atenció, perquè té bastanta experiència en concursos de talents. És a dir, 11 anys... I déu-n'hi-do, el recorregut.
Està molt bé.
Així doncs, Carlos Higues, que ha estat escollit entre 95 candidats d'entre 9 i 14 anys, és el nom que representarà Espanya en la 20a ja edició del concurs, que, per cert, enguany serà l'11 de desembre a la capital d'Armènia, Yerevan, es diu, eh? Sí. I sabeu què és el millor de tot això? Doncs que en Carlos és un gran fan d'Armènia, perquè, de fet, ell mateix va cantar en armeni quan va participar a La Voz Kids. Déu-n'hi-do, aquest representant
al
cap. Però és que això no és tot, perquè el nostre candidat és una capsa de sorpreses. A més, amb només 11 anys, és actor, model i, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, doncs un veritable eurofan. Així doncs, nois, ara ja sabem el candidat. Només ens falta saber la cançó que interpretarà Armènia, una cançó que, segons apunten des de la cadena, serà escollida entre un total de 247 temes que han rebut de compositors interessats, doncs, com és evident, aportar la seva música a Eurovisió.
Tenen feina.
I acabem amb notícia musical del dia.
Avui te'n porto un parell més, musical.
M'agrada, sí.
Doncs ja que parlem de música, hem de parlar de la Rosalia.
Home.
Val? I és que ho hem anat dient en aquest programa, som molt fans de la Rosalia. Ja fa 3 mesos que la cantant de Sant Esteve de Sesrovires està de gira amb el seu Motomami World Tour, una gira que, per exemple, el juliol la va portar a Espanya i ara l'ha portat als Estats Units, actuant a ciutats com Boston, Nova York, Washington DC, Toronto, San Diego. Però què passa? És en aquesta última, la ciutat de San Diego, on aquest diumenge va patir un incident que l'ha fet explotar i dir prou.
Què ha passat?
Aquest diumenge, com us deia, estava actuant a San Diego i quan estava acabant el seu show va començar a rebre, com és evident, aplaudiments i ovacions en senyal d'admiració per part del seu públic. El problema és que enmig d'aquests aplaudiments li van començar a tirar algun que altre regal. És a dir, fem un apunt. Ara, últimament, o no sé si fa molt de temps, està molt de moda tirar cosetes a l'escenari. No sé si ve de fa temps,
això. Sí, ve de fa temps, això.
Bueno,
sí.
Però crec que s'ha anat potenciant i cada vegada va més. I què passa? La cosa és que un d'aquests regals va ser un ram de flors que li va anar directe al cap.
Ai, pobra.
Bueno, al cap, sí. Es va acostar molt al cap de l'artista. Què passa? Que Rosalía, amb la seva particular elegància de sempre, s'ho va prendre amb humor, sempre agraïda al seu públic, i va fer com un gest molt elegant de disparar amb un arc a la persona que li havia tirat. M'enfado, però soy elegante, no? Però què passa? Que unes hores després la cantant va publicar en el seu compte privat de Twitter «Por favor, no tireis cosas al escenario». Y si sois tan motomamis que las tiráis igualmente, pues tirarlas en el lado opuesto al que yo esté. Gracias.
Està bé, bueno, ho he demanat
que...
amb...
Sí. No, vull dir...
No és la primera vegada que li passa, no és la primera vegada, però clar, també és veritat que es pot vigilar, perquè imagina que és un objecte més dur i li fa mal, doncs sí, clar, ho podríem evitar.
Deies, però, que avui ens portaves dos notícies musicals.
Sí, i l'última ens la porta, ai, Amaia Montero. Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién,
ni cuándo, si cuelgo Dios al diablo en la pared... Com t'ha quedat la veu dolça d'Amaia Montero?
Ja. De fa temps, aquesta cançó.
Sí, Que m'ha agradat allò...
M'encanta aquesta cançó. Nacidos para creer. Bueno, ara sí, ara ja és una realitat. Amaia Montero ha anunciat que torna a la música després d'uns anys sense publicar cap tema propi. L'excantant de La Oreja de Van Gogh, a través del seu Instagram, ahir, de fet, va dir que està preparant el llançament del seu nou àlbum. Un àlbum del que, a moment, no en sabem el nom ni la data exacta d'estrena, però que segura sortirà a la llum molt aviat. Així doncs, seguirem pendents d'aquesta estrena imminent del que serà el cinquè àlbum d'una de les més grans, Amaia Montero.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Cuelgo de oso al diablo en la pared. ¿A qué me atreví? Lo que nunca haré. ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te duele en este entierro? Lo busco en clavar de hombres y miro atrás. Tú no estás ahí y nunca estás.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Disset minuts que passen de les 3 de la tarda, hora de preguntar-nos per què la nostra reportera intrèpida ha tornat a sortir pels carrers del barri de Sants. Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan. Doncs avui he preguntat a la gent: vols que Junts per Cat, continuï formant part del govern de Catalunya?
Que és la pregunta que precisament Junts per Catalunya formularà als seus adherits el proper dijous i divendres, eh?
Per tant, ja et sona, no?
Sí, tant. Val, i em doncs fa por que hagi la gent, també t'ho dic.
O sigui, avui Junts per Catalunya m'ha tret feina i m'ha salvat de trencar-me les banyes pensant una pregunta per la secció, eh? De veritat, o sigui, jo no puc demanar res més. Per tots els caravaneros...
Digue'ls-hi, els d'informatius, si Junts per Catalunya treu feina, també t'ho dic.
No, saps? A mi m'han tret feina.
Val.
A mi, Nina Agustí. Per tots els caravaneros i caravaneres que no hagin escoltat les notícies aquests dies, cosa estranya, però podria ser... Fa 6 dies, el 28 de setembre, el president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès, va destituir el vicepresident...
Has dit el senyor?
El senyor, sí.
Molt honorable.
El molt honorable senyor Pere Aragonès. Sí, ara sí. Perdoneu. Va destituir el vicepresident Puigneró. Això ho sabem, no? Perquè encara va més perdut. Clar, el nostre molt honorable president és d'Esquerra Republicana i el senyor Puigneró és de Junts per Catalunya. Què vol dir això? Que tenim una situació delicadeta, eh? Van intentar parlar de la situació, però sembla que les coses no van anar massa bé i la confiança està, doncs, fumudeta, direm, entre els dos partits. Com bé dius, ahir Junts va proposar, doncs, aquesta consulta als seus militants, que es realitzarà entre els dies 6 i 7 d'octubre, per decidir quin és el futur del partit dins del govern, d'acord? Per tant, la pregunta del dia no podia ser una altra, perquè és la pregunta de la setmana, diria.
Sí.
Nosaltres no demanem carnet als militants. O sigui,
no,
ni
mai.
Als militants, ni a la gent del carrer, ni en res. Eh? O sigui,
mai.
No et diré de quin partit ets. No, m'és igual. Només ens interessa el que opina la gent del carrer. És allà on passa tot, a fora, d'acord? O sigui, avui estic supermotivada, no cal ni que m'ho diguis, ja ho sé. Ho dic perquè, clar...
Tira.
Doncs
no
m'ha agradat molt fer aquesta pregunta al carrer. Us explico. En primer lloc, escoltarem
què respondria la gent a aquesta pregunta, d'acord? I en segon, us porto cosetes de fer preguntes al carrer. És a dir, una imitació barata del títol de la secció de l'Andreu, d'acord?
Sí.
Em fa il·lusió ensenyar-te dues tonteries que doncs, analitzarem juntets. Va bé, oi?
Sí, sí, tira, la secció és teva.
En primer lloc, vol la gent del carrer que Junts per Catalunya continuï formant part del govern de Catalunya?
Sí, segons quines condicions, sí. Perquè penso que l'independentisme ha d'estar junt. Hem de seguir tots i continuar endavant, si no, no farem res.
Sí, perquè al final, com si hi ha com més idees hi hagi, encara que sigui en alguns punts divergeixin, com més idees fiquin en comú, millor pel projecte de futur.
No. Perquè crec que pactant amb l'Estat no aconseguirem mai res.
Per mi sí, perquè crec que malgrat les discrepàncies poden encara fer molta feina plegats.
No tenim prou d'info i estem molt decepcionats de tota la situació política i la veritat és que importa un ben poquet plegat ja.
I vostè?
Pues mira, més o menys penso el mateix.
Ja sé que és molt difícil la situació per Junts de Catalunya, però tindrem que trencar en tot i canviar-ho tot. A la ciutadania, que som independentistes, estem farts de tots els polítics i el que volem és acabar i fer la independència. I tant. Però no ha de ser, mira, se para i ja està, no. I fer un procés cap a la independència, amb la gent sumant-se a tope.
A tope, diu la senyora.
A tope.
A tope, a tope.
Sí, sí, sí. M'ha agradat molt, eh?
T'ha agradat?
M'ha agradat dos senyores.
Veuràs.
M'ha agradat la primera, la senyora que li importa i a punt de dir un pimiento.
Sí.
Que m'ha agradat molt.
Sí.
I m'ha agradat molt també aquesta darrera senyora que diu que s'havia de fer la independència mentre ella ja anava marxant.
Sí, 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 oi tant.
Està bé,
tornat,
una alegoria de la situació política.
Sí, sí, totalment. A mi el que m'agrada és com t'apuntes les coses al guió, perquè el Joan, va, ara us posaré en context, val? El Joan s'apunta cosetes.
Però per què
cosetes.
Expliques tot?
Perquè vull dir un detall de la teva lletra.
Sí.
Sembla lletra de metge.
De metge.
Sí.
Faig
val.
Lletra de metge,
ja
sí.
Està, ho havia de dir. I com deia abans, avui porto...
Per què ho faig, això?
Per què?
Per quan m'apunto preguntes, el convidat no pugui...
Clar, no, no. Eh? Ja ho sé, ja ho sé. Aquí ara hi ha trucs de periodista.
Sí.
I com et deia abans, porto cosetes de fer preguntes pel carrer, d'acord?
Sí.
Ja sabeu que el deure d'una reportera intrèpida és buscar quantes més opinions millor, d'acord? Intentar fer una radiografia de la diversitat de la nostra ciutadania.
Sí.
Però treballar al carrer et dona moments molt curiosos.
Sí.
Primerament, la situació més típica. No puedo, tengo prisa, es que voy al médico...
És un clàssic.
Es que llego tarde...
No passa res, eh? Tothom
típic...
pot no contestar a Nina Agustí quan
clar,
surt al carrer.
Però el típic... No, 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 no. Saps?
Sí. Com?
No, 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 no.
Sí, sí, sí.
I se'n van? Ho he fet així per fer
com la senyora que marxava.
Sí. Sí, sí, sí. Doncs això. Aquesta és la primera situació, que és molt típica. En segon lloc, el que passa és que et diuen que sí, però després resulta que no funciona gaire bé la cosa, saps? O sigui, escoltem-ho millor.
Sinceramente es que no...
Lo que opine.
Bueno, pues sí, sí.
¿Por qué?
No lo sé. Si te digo la verdad es que no estoy puesto en esto de política, ni... Realmente es que no participo.
Uy, no te sabría dir. Està molt enrabassada la cosa, no te sabría dir. És que no te sabría contestar, de veritat.
Vale, bueno,
moltes gràcies.
Merci.
Uy, aquí ya estamos hablando de política...
Mejor que no?
No, mejor que no.
Vale, gracias.
Mejor que no, eh?
Mejor que no. Fixa't que les dues, o sigui, de les tres respostes
però molt
aquestes...
Però simpàtics, els tres, eh?
Sí, molt simpàtics.
S'ha de dir.
Sí, sí. De les tres respostes que us he portat, dues comencen amb un ui. Alerta, eh?
Clar, és
el senyal clar
que
no
anirà la pregunta.
Bé. Clar, clar, clar.
Sí, sí, sí.
I per últim, situacions en les que els nostres estimats gossets pateixen pels seus amos. Fixeu-vos-hi, si us plau.
És complicada, eh? Crec que no. És que estic molt indecisa.
Per què?
Però últimament, bueno, no m'agrada com està governant últimament, perquè veig moltes incongruències i coses que deien al principi que no estan complint, llavors no m'agrada això.
Perdona, Nina, però aquest gos té una entrevista.
Sí.
Sí, jo crec que estava opinant més el gos que la dona que t'atès.
Oi tant, que de fet no ha passat res, o sigui, l'animal no li passava res, eh? No hem ferit a cap animal. No podia parar el pobre i la noia que, bé, li deia, calla, saps? I ha fet, calla. I res, doncs, senzillament, doncs, bàsicament, que la noia ha tirat bastant bé, tot i les distraccions. Ara sí, doncs, escoltada la veu de la gent...
La veu del poble.
La veu del poble. Donem pas al nostre expert d'avui, Xavier Torrents, sociòleg i politòleg i professor de la Universitat de Barcelona. Bona tarda, Xavier. Xavier, ens escoltes?
És que... Sí, sí, hola.
Hola, Xavier, bona tarda. Ens agradaria preguntar-te com afecta la trencadissa d'un govern a la població.
Bueno, pues la trencadissa afectarà amb que tindrem un govern més inestable. Quanta inestabilitat? Ja veurem, ja veurem. Vull dir, això ja se't veurà. Però avui en dia, amb la crisi energètica que tenim, amb la guerra d'Ucraïna i tot el que comporta, que fins i tot, diguem-ne, fixa't si té diguem-ne, de retruc, es causa problemes, que augmenta la fam a l'Àfrica. Fins allà arriba, diguem-ne, la guerra d'Ucraïna. I amb les conseqüències i repercussions de la Covid, el que ens interessa, però no a Catalunya, no a Espanya, no a França, no a Gran Bretanya, no a Estats Units, no a Suècia, arreu del món, en qualsevol país democràtic, interessa que els governs, governi qui governi, siguin estables. L'estabilitat política, diguem-ne, augmenta o garanteix una major estabilitat també econòmica. Per tant, això, d'entrada, és una mala notícia per la ciutadania en general, amb independència del que es voti, del que es pensi, del que s'opini. Per tant, no és bo. Ara bé, ja sabem que els polítics, tots, de qualsevol color polític, miren més, potser, per la seva barraqueta, diguem-ne, pel partidisme, que no per fer política d'estat.
Professor Torrents, molt bona tarda. A mi m'agradaria preguntar-li una mica a la inversa, perquè entenc que una situació com aquesta pot produir un allunyament, un cert allunyament de la població envers la política, no? Com se li dona això a la volta?
Com se li dona la volta a la trencadissa? Difícilment, a veure, bueno, difícilment, a veure. Ara, a veure, el que ha passat, diguem el que ha passat clarament, perquè els partits no ho diuen ni ho volen dir-ho, però bueno, ja us ho ensumeu als periodistes i ho veiem molt clar als analistes de polítiques, que és el següent. Aquí ningú vol sortir com el culpable de que ha trencat. Ningú vol sortir com el, diguem-ne, com el dolent de la pel·lícula. Llavors, què va passar? Resulta que la setmana passada, de cop i volta, en el Parlament de Catalunya, el qui feia en aquell moment de portaveu de Junts per Catalunya dins del Parlament de Catalunya, diu, presentarem una qüestió de confiança. No diu, marxarem del govern, sinó presentarem una qüestió de confiança. Tothom sap que les qüestions de confiança o les mocions de confiança les presenten partits que estan a l'oposició parlamentària. No es veu mai... Itàlia és un cas a part, eh? Però, sisplau, Joan, no em preguntis ara sobre Itàlia amb aquest tema.
No.
És un cas a part. Però en el món raonable dels països democràtics, cap partit que està en el govern presenta una qüestió de confiança perquè se l'està presentant a si mateix, per entendre'ns. I, per tant, presentant això, el que estaven dient era, per la boca petita, però estaven dient és, bé, volem trencar, però volem que vostès, els d'Esquerra Republicana, siguin els culpables. El molt honorable, ja ho he pres, Joan, el molt honorable president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu, caram, jo no vull aparèixer tampoc com el dolent. I llavors què fa? Fa dimitir el número 2, el vicepresident del govern de Catalunya. Però, clar, no fa fora Junts per Catalunya el govern, sinó el número 2. Però, clar, fer fora el número 2 és dir també per la boca petita, bueno, doncs pues, vostès es queden fora. Però no ho dic. Això és com un partit de ping-pong, de tenis taula o de tenis. I juguen a ser Rafa Nadal, els dos, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Llavors, què passa després? Ostres, ara està la pilota en el camp de Junts per Catalunya i diuen, ostres, els dirigents de Junts per Catalunya no podem fer-ho, perquè ara ja tenen dos problemes, no uns. Junts per Catalunya ara ja té dos. Un, tornem a ser nosaltres els dolents de la pel·lícula si trenquem, però és que, a més, ens podem trencar internament. Per què? Perquè hi ha dos sectors, el sector Jordi Turull, el sector Laura Borràs. El sector Laura Borràs ja hagués sortit ràpidament del govern, que també ho van dir per la boca petita. Laura Borràs, en unes declaracions de setmana passada, va dir, no, que surti Esquerra Republicana al govern, i ens quedarem nosaltres. Home, el partit número 2 del govern no li pot dir al partit número 1 del govern que siguin els que se'n vagin. Això forma part del discurs polític, però fixa't, tampoc van dir que marxin els altres, sinó... És a dir, ningú vol quedar com el dolent de la pel·lícula. Però clar, ara, el segon problema que té Junts per Catalunya és que els dos sectors, el sector Jordi Turull, o sobretot els que estan darrere de Jordi Turull, potser no tant ell, doncs voldrien quedar-se en el govern i el sector laboral voldrien sortir-se'n. Llavors, què fan? Bueno, pues queda això en mans de la militància. Si hem de fer cas del que ha passat en mans de la militància Junts en els darrers mesos, sempre ha guanyat Jordi Turull.
Si hem escoltat a la població, la Nina avui ha sortit, com sempre, al carrer a fer la pregunta del dia. Avui recordem que us estàvem preguntant doncs, aquesta pregunta que precisament Junts per Catalunya li farà als seus adherits, a la seva militància, que és si volen que Junts per Catalunya segueixi formant part del govern. Molta gent del carrer sí que ha vingut a dir, d'alguna manera o una altra, jo és que n'estic fart de la política, jo ja n'estic tip, jo ja no ho segueixo per tanta baralla política. Com tornem a reconnectar tot aquest tipus de tota aquesta població amb la política actual?
Bé, Joan, no m'escapo de la pregunta, de debò, però vull que tots els oients de Ràdio Estel entenguin què passa si no es torna a reconnectar de la política, val? Uh-huh. I agafem la caravana i anem cap a Itàlia.
Vinga,
passa,
ara sí, eh?
Primer partit polític d'Itàlia és d'extrema dreta. Agafem la caravana i anem més cap amunt, a un país escandinau. Anem a Suècia. I Suècia, tot i que han quedat primer en segon lloc, l'extrema dreta, i a més d'haver quedat en segon lloc, que sembla una posició de pèrdua, però no, perquè és el mateix que Catalunya. Esquerra Republicana va quedar segona, però com el Partit Socialista, que havia quedat primer, no va poder fer govern, va fer govern. Per tant, la ultradreta de Suècia també pot acabar fent govern en les properes setmanes. Per tant, havent agafat la caravana, ens adonem que quan hi ha desconnexió, quan hi ha molta gent que diu que no li interessa la política, el que acaba fent o succeint és que guanyen els extremismes, sigui l'extrema dreta o l'extrema esquerra, o partits ultranacionalistes. Això és el que passa quan no es connecta. Per tant, la forma de connectar depèn de les coses. Una, de que els discursos polítics serveixin per a la cohesió social, és a dir, no serveixin per fer discursos ni xenòfobs ni populistes, sinó per fer cohesió social, per fer unió, per fer diàleg. I l'altra és que no només es creï un simple o mer discurs, sinó que realment es dissenyin polítiques públiques que tinguin impacte social.
Nina.
Doncs en Xavier Torrents és, a més, expert en radicalitzacions, no? Com bé ara ens comentava algunes d'elles. Hi ha cert independentisme que s'ha radicalitzat i dins dels partits i això ha provocat aquesta situació?
A veure, totes les ideologies poden tenir, diguem-ne, fenòmens de radicalització. És a dir, no se'n salva ningú, ningú té la vacuna perfecta amb això. Per tant, igual com en l'esquerra hi ha una extrema esquerra, igual com en la dreta hi ha una extrema dreta, igual com en el cristianisme hi ha un Ku Klux Klan, o igual com en l'islam hi ha l'islamisme radical, l'independentisme també té, no aquí, arreu del món, té, diguem-ne, el que s'anomena ultranacionalisme.
Sí.
I efectivament, hi ha nacionalistes radicals en el sentit d'extremismes polítics i també succeeix dins de l'independentisme català. El que és més inusual és que aquest, podríem dir, independentisme més radical fins fa relativament poc estava associat més a l'extrema esquerra, pensem en amplis sectors de la CUP, doncs ara també està més associat més cap a la banda més conservadora o més a la dreta, que és alguns dels sectors, alguns, no estic dient la formació política com a tal, però alguns dels sectors de Junts per Catalunya. Antigament també la trobàvem dins Esquerra Republicana. És a dir, això pot variar i, de fet, en la història de Catalunya ha anat variant.
Professor Xavier Torrent, sociòleg, politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions. Com sempre, moltíssimes gràcies per atendre la caravana. Que vagi molt bé.
Bona tarda.
3 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem de crims o gairebé aquí a la caravana. T'esperem.
Ràdio Estel.
Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut?
Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís?
Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell. Necessites un banc? Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Passen 5 minuts de 3:45 de la tarda i a aquesta hora ens posem seriosos, com sempre, perquè encetem aquest Crims o gairebé, com sempre ho fem amb la doctora Rosa Vinyes, psicòloga i criminòloga. Doctora Vinyes, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui la doctora Vinyes que ens porta l'història d'un o diversos atemptats que gairebé es produeixen i que anaven directament cap a una figura importantíssima.
Sí, efectivament. Eren tots els atemptats que, bueno, almenys un d'ells en profunditat i uns altres que va patir el papa Joan Pau II.
Uh-huh. Dèiem, una figura importantíssima que pateix aquesta sèrie d'intents d'atemptat, del qual el més conegut n'és un. De seguida hi entrem a tot plegat. Abans, però, sí que li volia preguntar a la doctora Vinyes per què Joan Pau II?
Mira, hi ha diversos motius. El primer de tot, i és sempre amb els temes de magnicidi el que hem de pensar, és que aquestes figures, com la del papa, o com pot ser un rei o un president, són figures simbòliques. Uh-huh. Que vull dir amb això? Que no només compten com a persona, sinó com a representants d'una institució, d'un status quo o d'un grup que és numerós, que és majoritari i que representen l'status quo. Llavors, quan s'atempten en aquestes figures simbòliques és una mena de desestabilitzar uh-huh. aquest sistema i portar el canvi.
Que Joan Pau, segon, en aquest cas, o conegut també pel seu nom de pila, Karol Wojtyla, fos polac i va tenir alguna cosa a veure?
Sí, i aquesta és la segona raó exacta. I és que més que el tema de ser polac, va ser la conjunció històrica, perquè era un papa que estava molt en contra de tot el procés del comunisme i era molt crític. I això li va fer, a més de ser la figura simbòlica del cristianisme, que es portés molts enemics per part del bloc soviètic.
Quins motius van portar a l'IAC, que és l'atemptat o l'intent d'atemptat més conegut cap a la figura de Joan Pau II, quins motius el van portar a ell a intentar atemptar contra Joan Pau II?
Doncs mira, jo crec que aquesta és la pregunta del milió d'euros, per dir-ho d'alguna manera, perquè realment mai s'ha arribat a saber exactament per què ho va fer. I això té una explicació, i és que va donar desenes i desenes d'explicacions de per què ho va fer. I a dia d'avui encara no s'ha contrastat cap d'elles. El que és clar que n'hi ha dues explicacions i motius que potser han rebut una mica més d'atenció, que podien ser probables. Una d'elles és que l'atemptat va ser dissenyat pels serveis secrets soviètics uh-huh. en connivència amb països com Bulgària o Alemanya de l'Est.
Estem parlant del KGB, eh?
Exacte. I era exactament perquè el papa Joan Pau II era molt crític amb el comunisme, perquè era polac, uh-huh. i volia que aquest règim s'acabés, i de fet es va acabar l'any 1989. El segon motiu que hem sabut més recentment, a partir del 2014, i que el propi Mehmet Ali Aka publiqués un llibre, és que en realitat diu ara que aquest atemptat va ser encarregat per l'ayatollah Khomeini uh-huh. de l'Iran, perquè veia el papa com una amenaça contra l'islam i el veia com el diable a la terra.
Avui us estem explicant aquests intents d'atemptat contra la figura del Sant Pare, del Papa Joan Pau II. Ens hi fixem precisament en aquest atemptat que ens explicava ara la doctora Vinyes, Mehmet Ali Akka, i la seva figura també com a agent terrorista, no? Qui era Ali Akka?
Mehmet Ali Akka, ara a partir de més recent sabem una mica més de la seva història i és una història interessant. Va néixer a Turquia a l'any 1958, per tant hem de tenir en compte que quan el van arrestar per l'atemptat d'assassinat del Papa tenia 23 anys. Uh-huh. Amb aquests 23 anys, que van ser bastant intensos, va créixer a Turquia, però el que podem saber és que no venia d'una família amb massa recursos i des de petit treballava. Quan va arribar a l'adolescència, aquest tipus de vida el va portar a relacionar-se amb bandes del seu barri i a començar a introduir-se en temes de robatoris, inclusos, i furs i tràfic de drogues. Va començar, d'alguna forma, a establir uns lligams criminals o amb organitzacions criminals. Això va desenvolupar en que pràcticament cap al final dels 70 fos reclutat pel Front de Lliberació de Palestina, que era un moviment terrorista de l'època, i rebés entrenament militar a Palestina amb ells. I a partir d'aquest punt es va començar a especialitzar en aquest tipus de criminalitat i, de fet, es va unir als Llops Grisos, que era un moviment de l'extrema dreta de Turquia que estava sota el comandament del moviment nacional d'un coronel turc, i aquests són inclús els que van fomentar el cop d'estat a Turquia el 1980 i van ordenar assassinats de figures que els emprenyaven d'alguna manera, com un periodista turc l'any 1979.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A partir d'aquí, què li passa a Akka?
Pues mira, és una de les coses més curioses que jo crec d'aquest cas. Curiosament, després de l'assassinat del periodista el 1979, amb el qual el relacionen, l'arresten, l'acusen i finalment el condemnen a mort, al novembre d'aquell any es va aconseguir escapar de la presó de màxima seguretat que hi havia a Turquia en aquell moment, em sembla que a l'Istanbul. I a partir d'allà va marxar del país i va estar viatjant per tota Europa fins l'atemptat de Joan Pau II.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Com succeeix tot aquell atemptat? Què és el que passa perquè es produeixi?
Pues el que sabem poc és de la planificació específica. Tinc que ser sincera, no m'he llegit el llibre o el que explica del 2014, però el que sembla és que va estar viatjant per tota Europa amb passaports falsos i probablement rebent suport de benefactors de la causa terrorista. I va entrar, em sembla que 3 dies abans de l'atemptat, a Roma. I es va trobar amb un aliat turc, em sembla que era un aliat turc i dos búlgars, que havien sigut contractats per un mafiós búlgar i tenien l'ordre d'atemptar contra Joan Pau II.
Un atemptat, però, que no sorgeix afecte, que no sí que deixa ferit a Joan Pau II, però no aconsegueix llevar-li la vida,
No aconsegueix. I estava relativament ben planificat i amb gent amb preparació militar. En aquest sentit, el Mehmet Ali Akka no era l'únic que tenia entrenament militar d'aquell grup d'aliats que tenia per l'atemptat. Llavors, com ho van fer? 3 d'ells van anar a la plaça de Sant Pere, al Vaticà, i allà es van posar en un lloc estratègic i van fer com si estiguessin escrivint postals o firmant una sèrie de postals. D'allà van esperar a que el Papa passés per la seva ruta, tenien controlada la ruta, tenien controlada la localització.
Amb el famós Papa Mòbil,
Exacte, amb el famós Papa Mòbil que
aleshores anava descobert.
Que aleshores anava descobert, exacte, que no tenia les mides de seguretat que té ara. I quan estava lo suficientment a prop, va treure una pistola automàtica, el Mehmet Ali Akka, i va fer 4 trets. 2 d'ells van impactar el tronc del Papa Joan Pau II i van perdre el cor i la medul·la espinal també per mil·límetres. un altre li va fer una ferida al braç i un altre una ferida a la mà. Hi havia allà diversos espectadors, amb una monja i dos més, que van aconseguir reduir el Mehmet Ali Aka abans que aconseguís fer un altre tret. I llavors el jefe de seguretat del Vaticà el va aconseguir arrestar aquell moment. La veritat és que els aliats que del Mehmet Ali Aka que podien haver fet alguna cosa, es van quedar congelats en el moment i no van saber reaccionar.
De seguida us expliquem què passa després de l'atemptat, que és molt interessant, però la doctora Vinyes ens explicava a l'inici d'avui, quan comentàvem aquest atemptat cap a la figura del papa Joan Pau II, que Joan Pau II havia patit més d'un.
N'hi havia patit més d'un i fins i tot hi ha fonts que diuen que pot ser fins 12. Realment n'hi ha dos que són els que més són citats. Uh-huh. Un és aquest i un altre és el que es va produir un any després al Portugal, curiosament per un sacerdot espanyol d'origen búlgar, em sembla, però d'origen estranger. Uh-huh.
Que es produeix a Portugal, com deia la doctora Vinyes. Cal recordar que justament després de l'atemptat que professa Ali Aka, el papa Joan Pau II li dona les gràcies a la Verge de Fàtima, precisament, per no haver perdut la vida. Dèiem que és molt interessant el que passa després d'aquell intent d'assassinat, vaja.
Sí, en aquest cas, dels dos intents d'assassinat. Sí. El que és interessant, el que va passar és... Un, que evidentment l'atemptat va fallar i tot el que havia planejat després de l'atemptat també va fallar, uh-huh. que és una notícia molt bona. La segona cosa és que l'any 1983 el papa es va reunir a la presó amb el Mehmet Ali Aka i va intentar i li va dir que el perdonava per l'atemptat. I van tenir una reunió aproximadament d'uns 20 minuts, uh-huh. de la qual no tenim massa registre, més enllà de que el papa li va dir al Mehmet que el perdonava i el Mehmet realment es va arrepentir de l'atemptat i que li va preguntar que com és que havia sobreviscut perquè fins i tot ell estava sorprès.
A partir d'aleshores, com es deies, doctora, la mentalitat de l'IHK canvia radicalment.
De fet, comença a canviar i, de fet, el propi papa demana l'indult de Mehmet Ali Aka a l'any 2000. De fet, a l'any 2000 el deixen anar a Itàlia, però tenia condemna per l'assassinat de 1979 i dos atracs més abans, crec, i el van encarcelar fins al 2010. Uh-huh. Però des del moment de l'indult fins la mort del papa, el Mehmet Ali Aka no només s'arrepenteix, sinó que es transforma al cristianisme, uh-huh. i inclús deia que el papa era el seu germà espiritual i quan el papa es va posar molt greu ja l'any 2005 pregava fins i tot per ell a la càrcel, bàsicament.
Déu-n'hi-do.
A la presó.
Deixi'm preguntar-li... sempre parlem una mica també de la vessant, psicològica, del que porta... els assassins a produir aquests assassinats o a produir aquests intents d'assassinat, en aquest cas intent d'assassinat, per sort, com es deia la doctora, què porta algú a cometre un magnicidi d'aquestes característiques?
Avui dia tenim els anys 80 no tant, però avui dia el que acostumen a parlar és de temes de radicalització o dels camins que porten algú cap a l'extremisme i cap als atemptats terroristes. Llavors, la idea que tenim ara de com es radicalitza algú, especialment ara que tenim els mitjans de comunicació i les noves tecnologies tan a l'abast, nosaltres estem acostumats a que es produeix pràcticament perquè els individus reben aquestes influències, estan en una situació d'exclusió, estan descontents, tenen determinats greuges, i d'aquí obtenen una ideologia, sobretot pel món virtual. Però quan amb el moment del Mehmet Ali Aka, el procés era una mica diferent. I era un procés de radicalització o de captació de grups terroristes que es produïen en una mateixa comunitat. Una mateixa comunitat on hi havia exclusió social, uh-huh. i on aquestes persones trobaven una socialització en el món de la violència per avançar determinades causes o canviar una situació que ells trobaven injusta. I el que és interessant és que així com avui podem trobar que l'entrenament terrorista es pot produir fins i tot per les webs o per copiar amb els altres atemptats, en aquell moment la informació no estava tan disponible ni la comunicació era tan fàcil com ara. Mm-hmm. Llavors el que trobem és aquest camí bastant més clar de captació en un grup entrenament militar a l'estranger amb un grup organitzat que té aquests coneixements, que recluta aquesta persona, que veu les seves capacitats i que l'entrena per funcionar amb un determinat rol. En aquest cas, era una persona que estava reclutada per rols operatius de portar a terme assassinats.
De seguida parlem d'aquesta captació i d'aquests grups terroristes. Abans sí que li volia preguntar, perquè tot plegat, i abans en fèiem referència, tot plegat fa que la figura del Sant Pare quedi molt més protegida que del que estava aleshores.
Mm-hmm. Efectivament. Després de l'atemptat es van començar a reforçar les mesures de seguretat al voltant del Papa. També hem vist altres personalitats que han tingut atemptats similars i veiem després d'això un increment amb les mesures de seguretat. Podem pensar en els presidents americans o jo crec que potser ara ho veurem després de l'atemptat a la Cristina Fernández de Kirchner a l'Argentina. Però el que fonamentalment va passar amb el Papa és que es van establir mesures de seguretat a múltiples nivells. Primer, reconeixement del terreny quan té que fer una ruta.
Ara que estem parlant de mesures de seguretat després d'atemptats, sí que jo recordo, segurament molts oients ho recordaran, aquell 11 de setembre del 2001, amb aquells avions contra les Torres Bessones, allò va provocar que imminentment, d'un dia gairebé per l'altre, els aeroports ens ho poguessin mirar tot, ens poguessin escorcollar tot, sense cap mena de permís, només per fer-ho d'una forma de seguretat, D'un atemptat terrorista a un altre atemptat terrorista, doctora, se n'aprèn sobre mesures de seguretat? Això primera i segona, ens extralimita a vegades?
S'aprèn, però sempre per no quedar-nos limitats, perquè, clar, pensa que els grups terroristes o la gent que atenta generalment intenten anar un pas per davant de les mesures de seguretat, sempre n'aprenen d'altres persones que ho fan i sempre hi ha un efecte de imitació de les tàctiques que funcionen.
És una mica el juego del gato y el ratón, per
exacte.
Entendre'ns.
Llavors, la gent que es dedica a seguretat a la valoració de l'amenaça, generalment el que tenen és aquest pensament molt plàstic, d'intentar avançar-se i estar contínuament analitzant informació que els hi permeti avançar-se als potencials mitjans. Llavors, com funcionen les mesures de seguretat? El que has dit respecte a l'11S és molt correcte. No només passa als aeroports. Generalment, quan tenim events multitudinaris, com pot ser l'arribada del Papa en una plaça, generalment s'escorcolla aquella plaça. Hi ha gent que no va vestida d'uniforme, però que està contínuament observant els potencials riscos que pot haver. Després, tens mesures de seguretat físiques i amb aquest hem vist que el Papa Mòbil que va ser blindat és l'exemple més clar que hem vist. I després, generalment, el que s'estableix és un perímetre perquè la gent no es pugui apropar massa amb el Papa i després hi ha gent que protegeix físicament a la figura pública i generalment no estan molt contents si s'apropen on a la gent o no tenen previst o no saben qui hi ha o no tenen clar qui hi ha allà veient a la figura política. Però són mesures molt comprensives a múltiples nivells i amb molts professionals.
Em parlava abans de la captació de l'IHK per part d'aquests grups terroristes, sobretot el grup palestí, després m'ha parlat dels llops grisos. Aquesta captació normalment es produeix en entorns d'exclusió social i, per tant, de marginalitat? I per què succeeix així?
No només perquè no hi ha realment perfil de terrorista. Moltes vegades vegem que són persones, generalment homes de classe pudent i exposats, però generalment són col·lectius o són persones que per algun motiu es socialitzen amb una cultura de la violència i desenvolupen una mena de greuges que els hi porta a pensar i a justificar que la violència és la solució per adreçar-les. O sigui, no només, però generalment les persones que estan en una situació d'estrès podrien tenir més probabilitats.
Per tant, buscant d'alguna manera la figura o una figura simbòlica d'agressor?
Jo no diria... És que la figura simbòlica ens va... I és això el que volia dir abans pel pensament plàstic i no tenir els esbiaixos que ens portin a tenir. Quan parlem de figures o parlem de perfils, tenim que tenir molt de cura perquè podem arribar a discriminar. Podem arribar a fer pràctiques que inclús vagin contra els drets d'unes altres persones. I llavors, no és tan simbòlicament d'una persona, sinó del procés pel qual una persona o dels múltiples camins pels quals una persona podria arribar a radicalitzar-se o arribar a un radicalisme extrem o arribar a cometre un atemptat. No té per què estar radicalitzat per atemptar i no té... i per estar radicalitzat no té per què atemptar. Llavors, són processos molt complexes. Però sí que podem parlar d'un procés simbòlic.
Es pot prevenir un atemptat terrorista? Ho dic perquè justament ahir coneixíem aquesta notícia del jihadista del Pont de Suert, que va ser detingut per la Guàrdia Civil, un jihadista que suposadament difonia aquesta propaganda terrorista. Em disposo a llegir la notícia. L'operació de la Guàrdia Civil, que va acabar amb un detingut a Saragossa relacionat amb el terrorisme jihadista, va acabar en l'escorcoll de casa seva, al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, i s'emmarca en la guerra contra la propaganda terrorista, segons han explicat fonts del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil. Els investigadors no han detectat capacitat d'atemptat. Això és el que passava ahir al Pont de Suert. Us estem explicant avui, de la mà de la doctora Rosa Vinyes, especialista en psicologia i criminologia, i li preguntava això, si es pot prevenir i fins a quin punt.
El que es pot fer és detectar aquests individus en risc. I aquest clarament era un individu que pels comportaments, la ideologia que promovia i probablement pel contingut de la informació que estava compartint, era un individu considerat amb risc amb el qual es tenia que intervenir. Llavors, el truc per la prevenció dels atemptats terroristes o aquest tipus d'avents de violència que generalment és planificada, premeditada, però que per una altra part és molt estranya fins al punt que predir-la estadísticament és impossible perquè la prevalència és molt baixa. Llavors, podem arribar a prevenir? Sí, però no ho fem per determinar qui cometrà l'atemptat. Ho fem d'una manera sistèmica, mirant d'allunyar aquests individus que detecten amb risc del que seria el camí cap a la radicalització i cap als atemptats terroristes. I aquest seria un exemple de com es fa.
Per tant, entenc, en el camí, no en el procés ja de preparació a l'atemptat, sinó com en el cas del Pont de Suert que estem explicant, no hi havia risc d'atemptat encara.
Exacte, o capacitat per l'atemptat, exacte. I això, de fet, és lo desiderable i lo que aconseguim allò com més desitjable i que és lo millor és, de fet, detectar aquests individus als primers estadis de radicalització o de greuges que arriben a una motivació violenta.
Ha sortit aquesta paraula i aquesta definició en diversos programes amb la doctora Vinyes, sí que volia acabar amb ella. Aliyah K era un llop solitari?
No. Aquest és el... I és una de les diferències, jo crec, històriques que hem estat veient. Als anys 80 era una de les dècades on hem vist molt terrorisme organitzat que es donava a nivell de grup. De fet, tant és així que Aliyah K tenia recolzament d'altres, almenys tres persones per cometre l'atemptat i rebia tot el suport d'armament de grups organitzats.
Doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia, moltíssimes gràcies una setmana més per portar-nos un cas com aquest, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
De seguida nosaltres tornem a la caravana amb molts més temes. Parlarem amb el cantant Roger Pedrós, que acaba d'estrenar nou disc, La vida és millor, però també parlarem amb la Fundació Arrels. Ho farem de la mà de Beatriz Fernández, que és la responsable de l'equip jurídic de la Fundació Arrels. Tot això si et quedes amb nosaltres a la caravana. Fins ara.